Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No entens, que no entens, per mi que no
entens, que no entens, que no. Avui sabrem què és allò que no entén l'historiador de referència Joan B. Culla. Està d'actualitat per la publicació d'unes memòries sucoses. S'anomenen La història viscuda a través de l'editorial Pòrtic. Professor Culla, bona nit i moltes felicitats per duplicat.
Moltes gràcies.
Ha passat un bon dia del seu sant?
Sí, normal. Sí, sí, no, tranquil. Afortunadament, a diferència d'altres anys, no m'ha tocat corregir un centenar d'exàmens, que és una cosa que a vegades coincideix amb aquestes dates, i avui, afortunadament, no. Per tant, bé, bé.
Algú es podria preguntar, però què té per explicar a algú que no ha ocupat mai cap càrrec públic ni polític? Per què recomana aquesta seva història viscuda?
Aviam, aquesta és una pregunta que una mica me la faig retòricament jo mateix en el pròleg i que intento contestar, no? Jo el que diria seria, escolti, si un hipotètic lector es fes aquesta pregunta, jo suggeriria que anés a una llibreria, que fes un exemplar, el fullegés una mica, li dediqués 5 minuts, 10 minuts a fullejar-lo, i amb una mica de sort potser trobaria alguna cosa prou interessant com per enganxar-lo i va, me'l compro i me'l llegeixo sencer. Aviam, jo he dit en alguna entrevista, aquestes no són les memòries de Churchill, perquè com és evident, jo no sóc Churchill. Doncs bé, són les memòries d'una persona que ha viscut el seu temps, com tothom, que l'ha viscut des d'una, diguem-ne, doble condició, la de historiador professional, professor d'universitat des de fa 42 anys, però al mateix temps des d'una altra condició paral·lela de, no sé si dir-ne, analista, observador, és a dir, que més enllà de la feina acadèmica, doncs ha desenvolupat també una altra tasca d'articulista, d'opinador, de tertulià, etc. I la combinació de les dues coses, però potser més aquesta segona que no la primera, m'ha permès, i potser una tendència natural, conèixer i tractar amb desigual intensitat una quantitat considerable de polítics, d'actors polítics, de personatges polítics d'aquests últims 40 anys. No?
Pensant en
el que explico en el llibre és això, quina relació he tingut, com els he vist, com els he... Quin tracte, quina mena de tracte s'ha desenvolupat entre nosaltres, etc.
I pensant en els historiadors del futur, quin valor creu que pot arribar a tenir el seu llibre, La història viscuda?
Aviam, jo crec que pels historiadors del futur un valor modest, perquè les memòries d'actors polítics de primer rang, abans posava l'exemple de Churchill, no? Aquestes memòries sí de font, la font primària, que diem nosaltres, no? Les meves memòries no són una font primària, són un retrat, una radiografia, diguem-ne, professional, entre cometes, és a dir, feta per un historiador d'unes èpoques determinades, no? Des de la vocació que faig de les condicions materials de vida de la meva infantesa i adolescència en una barriada obrera de Barcelona. És d'això que alguna gent m'ha dit, oh, carai, escolta, i no teníeu calefacció? No, no teníem calefacció. I no teníeu quarto de bany? No, no teníem quarto de bany ni nosaltres ni ningú en aquell barri, no? Fins a això, fins a coses, diguem-ne, això, la relació, doncs, amb en Pujol o amb en Maragall o amb aquest o amb l'altre, o algunes experiències, hi ha un capítol sobre l'Europa de l'Est i les transformacions que ha experimentat, doncs va experimentar des dels anys 70 que jo vaig començar a viatjar-hi, la caiguda del mur de Berlín, en fi, etcètera, no? Per tant, jo crec que sobretot per una història de futur retraten uns ambients, aquestes memòries meves retraten uns ambients i unes èpoques determinades, no expliquen, diguem-ne, cap crisi de govern ni cap cosa d'aquest tipus, perquè jo, com bé recordaves, no he estat mai, gosaria dir afortunadament, en aquesta mena d'embolics.
I per vostè què ha suposat escriure aquestes doncs una mica més de 400 pàgines?
Sí, la veritat ha suposat un exercici molt plaent. És a dir, a diferència de tots els llibres anteriors, que són bastants, jo això no ho vaig planificar. És a dir, vaig començar a escriure això en unes circumstàncies personals complicades, de salut, en un moment gairebé... Vaig començar a escriure els primers dos o tres capítols en mode terapèutic, no? Jo estava, ja dic, estava suportant un tractament de radioteràpia molt dur i havia demanat la baixa per primer cop en la meva vida i, per tant, no tenia humor per posar-me a treballar seriosament en un llibre d'història. I vaig pensar, mira, potser t'aniria bé per remuntar una mica la moral i per passar les hores i tal, posar-te a escriure el que recordes de la teva infantesa, la família, etc. I ho vaig fer així. Quan les coses, la meva salut, vull dir, va millorar i es va normalitzar, ho vaig deixar. I al cap de, no sé, un any, vaig tornar a reprendre i vaig fer, doncs, no sé, 50 o 70 o 100 pàgines més, no? I vull dir que és un llibre escrit a batzegades durant un període de 5 o 6 anys, de començament a final, fins que va arribar un moment que vaig pensar, escolta, ara ja portes, no sé, ja tens 200 folis, potser que ho acabem, no? No m'agrada deixar les coses a mitges. I vaig decidir acabar-ho, però en cap moment no ha sigut una cosa feixuga, no? Perquè si no, no ho hagués fet. Senzillament, si m'hagués resultat una cosa feixuga en qualsevol sentit de la paraula, senzillament no ho hauria fet.
El llibre és molt amè, interessant, i a la faixa del llibre s'hi pot llegir que de vegades, parlant amb periodistes joves, vostè utilitza aquella frase de Blade Runner, jo he viscut coses que no creuríeu. Sí. Es considera una persona afortunada en aquest sentit?
Sí, però ho deia, això més que res ho dic, és una metàfora per dir com el món del periodisme, per exemple, ha canviat davant dels meus ulls des de que vaig començar a conèixer-lo i a tenir-hi amics i a freqüentar-lo a mitjans dels anys 70 fins al dia d'avui. Ha canviat. No cal dir des del punt de, punt de vista tecnològic, això ja és evident per tothom, no? Però també des del punt de vista de la consideració social, de la imatge, de la professió. Jo he viscut, diguem-ne, l'ascens i una mica la davallada d'aquest ofici. Des del punt de vista, per exemple, de la consideració social i de la remuneració, usaria dir fins i tot, no? És a dir, quan jo vaig començar a conèixer periodistes, n'hi havia molt pocs a Barcelona, uns pocs centenars, era una cosa encara, bueno, no tenia ni tan sols rang de carrera universitària, etc. Després, i significativament, he estat més de 40 anys donant classes en una facultat de periodisme, doncs he assistit als anys daurats de la professió. I des de la crisi econòmica de fa uns 10 anys he assistit una mica a la davallada, no? A la reducció, a l'empitjorament de les condicions laborals, però també de la remuneració dels articulistes com jo, a la proliferació dels becaris i les becàries, no? Bueno, tot plegat, no? Per tant, la frase, la cita de Blade Runner, del replicant de Blade Runner, va una mica en aquest sentit. Però si la pregunta és si jo em considero afortunat, sí. La resposta rotundament és sí.
El professor Culla, professor d'Història Contemporània a l'Autònoma, fa anys que també ha compaginat aquesta tasca docent dedicant caps de setmana de guàrdia, podríem dir, als congressos dels partits catalans arreu del país. S'entén que avui doncs, sigui de les persones que més bé coneix la classe política catalana des de la transició de Tarradellas, podríem dir, a Pujol, més doncs, aquesta etapa de procés. Amb la seva experiència, en quin moment polític creu que ens trobem i cap on s'encamina el país?
Bueno, això, aquesta ja és una pregunta per matrícula d'honor, però, aviam, ens trobem, això que diria és una obvietat, no? Ens trobem al vell mig, jo diria, és a dir, estem, per fer servir una metàfora, estem al mig del riu, no? És a dir, fa 7 o 8 anys, o 9, en fi, depèn de com es compti, una part molt important de la societat d'aquest país va decidir arriscar-se a travessar un riu cabalós, no? I ara ens trobem al mig del riu, no? Una mica d'aturats, una mica encallats, amb totes les inseguretats que una travessa de riu d'aquesta magnitud, perquè el riu que estem travessant no és el Llobregat, és més aviat l'Amazones, diguéssim, no? En quant a dificultat, vull dir. Doncs ens trobem una mica al mig del riu, dubtant de si amb gent que dubta de si vam fer bé de començar aquesta aventura, gent que diu sí, hem d'arribar a l'altra riba com sigui, gent que diu hauríem millor, més voldria que reculéssim, gent que diu no hauríem ja ni d'haver-nos mullat els peus. Bé, per tant, jo crec que estem així. Jo personalment opino que arribats a aquest punt el que no té gaire sentit és recular, no? Que hem de procurar o aguantar la força de l'aigua aquí al vell mig d'aturats el temps que calgui, sense renunciar a fer el tram que ens falta i arribar a l'altra riba, no? Però què passarà? No ho sé. Els historiadors sabem alguna cosa sobre el que ha passat, sobre el futur no sabem res, no? Res més que qualsevol altra persona. I, conseqüentment, jo crec que, bueno, que en tenim per dies, no? Que això no... Jo crec que aquestes alçades, per sort o per desgràcia, allò que en podríem dir l'independentisme màgic ja ha perdut gairebé tota o tota la seva pistonada, no? Ja no crec que hi hagi gaire gent que encara cregui, com potser va creure un dia, que això seria un pim-pam, no? Això seria fer així amb els dits, i si hi posàvem molta voluntat i molta abnegació i molt de sacrifici, només amb això ja arribaríem a port. Jo crec que ja es veu que això serà molt més complicat. Jo he cregut sempre que seria molt complicat, perquè ens les avem amb un contrincant, amb un adversari molt difícil, no? I bé, però jo sóc personalíssimament, crec que recular seria suïcida.
Vostè reconeix que no era independentista, que l'han
no,
empès.
No. Bueno, clar, suposo que és un cas com el de centenars de milers de persones, potser milions de persones en aquest país, no? Perquè és evident que fa 20 anys els independentistes, diríem, convictes i confessos, eren poquets. Si ens fixem en els resultats electorals, oi? No hi ha dubte que eren poquets, no? I ara, en canvi, doncs, voregen el 50%, no? És evident que hi ha hagut un gran creixement i jo, diguem-ne, personalment, i ho explico una mica més bé en el llibre, em situo en aquesta dins com una peça més, com un granet més de sorra d'aquesta duna, diguéssim, no? D'aquest moviment. Sí, a mi m'han fet independentista apuntades a peu, podríem dir, no? O a cops de garrot, com prefereixis.
Ens ho diu Joan Baptista Culla i Clarà, nascut el 52 a Barcelona, educat a la Salle Condal, al costat del Palau de la Música, doctor en Història Contemporània, col·labora en mitjans de comunicació de referència, autor de llibres diversos i d'actualitat avui per la publicació de les seves memòries, La història viscuda, que va començar a escriure, tal com ens deia, quan li van detectar una malaltia emparentada amb el càncer, afortunadament superada. És allò que vostè diu, la targeta groga, no?
Això.
Amb una mare que ja té 96 anys i un pare que va arribar a 103, el professor Culla.
Gairebé, sí, li va faltar un parell de mesos, sí.
Repassa en el llibre les seves grans passions, la política catalana, el periodisme i Israel. I què és allò que no entén el professor Culla?
Mira, Xavier, si hagués de fer la llista de les coses que no entenc, se'ns faria de dia, no? Però t'ho resumiré en tres paraules. El que jo crec que és el més difícil d'entendre en aquest planeta, almenys per mi, és la naturalesa humana. No? I això té moltíssimes manifestacions, en tots els ordres, en la vida quotidiana, en la política, en fi, en tot, no? Però fonamentalment, quan hi penses una mica, i a vegades ho faig, no? Però aquesta qüestió, aquest comportament, això, per què? I acaba arribant a això que et deia, és la naturalesa humana.
Allò que deia...
Som molt complicats.
Allò que deia la trinca, goita, què fan ara?
Exacte, una mica això, no? Sí. Som tots, eh? Naturalment jo també, no? Som molt complicats. Som una espècie animal de comportament, jo crec que el més complicat, naturalment, de tots els éssers vius que poblen la Terra.
Professor Joan B. Culla, moltíssimes gràcies un cop més i per molts anys.
Gràcies a vosaltres i gràcies per la felicitació, que és, com deies molt bé, per partida doble.